Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja té nous pressupostos. L'acord PSC-Podem-Junts ha fet possible que els comptes per aquest 2020, que pugen als gairebé 227 milions d'euros, hagin tirat endavant. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, encarregada de presentar els números durant el ple extraordinari d'aquest matí, ha afirmat que el pressupost posa les bases perquè la ciutat avanci.
Entenc que l'any 2019 era un any electoral i van haver de presentar un nou pressupost, un pressupost electoralista, tot i saber que molt no ho podrien executar. No obstant, creiem que hem fet una bona feina i posem les bases del desenvolupament del nostre programa de govern.
Arguments, però, que no han convençut Esquerra Republicana, la Crida i Ciutadans, que hi han votat en contra, tot al·legant que el pressupost és del tot continuista. Els números pretenen incidir en àmbits com la seguretat, la neteja viària o els temes socials, i també inclouen la creació d'una oficina per desenvolupar el projecte Eix Gran Via Ripoll, que estarà encapçalada per l'exregidor convergent Toni Font. El pressupost s'ha aprovat avui inicialment i ara s'obrirà un període d'al·legacions que s'allargarà durant 15 dies hàbils. En cas que no s'han presentin, els números quedarien aprovats de manera automàtica. És la notícia més destacada del dia, però en tenim més, que ho resumim tot seguit.
Titulars.
El CIESC denuncia la inseguretat que pateixen les empreses instal·lades a Can Roqueta. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La patronal ha rebut queixes per part dels empresaris que pateixen robatoris, carreres il·legals o falta de manteniment de forma continuada. El director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torres, ha dit que tots aquests ingredients fan que aquest polígon sigui molt poc atractiu.
Can Roqueta no està sent un lloc atractiu per localitzar-se les empreses, està claríssim. Que hi ha un degoteig d'empreses que estan marxant, també, home, d'aquí a quedar buit, que falta molt, no encara, però sí que és veritat que dius, home, s'està treballant per millorar el polígon, s'està treballant, s'està intentant millorar les condicions, però esclar, si les empreses, però al final, si hi ha inseguretat, aviam, ja pots posar llums LED si no hi ha corrent? És que hi ha coses que cauen pel seu propi pes, no? Vull dir, farem una actuació d'eficiència energètica i el problema és que no hi ha llum. No, és que fa riure una mica, però esclar, això, les empreses no riuen, eh?
La notícia arriba tot just la mateixa setmana que s'han iniciat les obres de renovació de l'espai per fer-lo més competitiu.
Durant el Notícies Migdia també us descobrirem el nou disc del grup sabadellenc 31 FAM.
Està disponible des d'avui a les plataformes digitals i es titula Balalla Volum 1. La publicació del treball sencer arriba després que fa unes setmanes la banda local publiqués un avançament amb la cançó Te Gusto.
Antoni Hidalgo creu que la recepta per mantenir-se a la zona alta durant l'últim quart de Lliga és insistir en el que estan fent.
Tot i els dos empats seguits que suma el centre d'esports, l'entrenador Arlequinat defensa que la feina està sent la mateixa i que segueixen fent moltes coses bé. Ha estat en la prèvia de l'Espanyol B Sabadell de demà, tema principal del programa Hotel Suís d'avui a partir de les 2.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Informació del temps. La previsió, Jordi Mateu, molt bon dia.
Hola, tenim pel davant unes hores marcades bàsicament pel vent que ja s'ha anat reforçant a gran part de la meitat oest del territori. Vent que bufarà de component nord i oest i que bufarà amb ratxes molt fortes, com diem, sobretot en molts punts de la meitat oest de Catalunya i també les cotes altes del Pirineu i de l'Alta Empordà. A més, també, atenció, perquè a l'extrem nord del Pirineu s'anirà reforçant la nevada, unes precipitacions que aniran baixant de cota, i és que durant la propera matinada la cota aquí, a l'extrem nord del Pirineu, anirà baixant fins a uns 600 metres. Atenció també perquè a la tarda podrem tenir la presència d'algun ruixat a punts del quadrant nord-est. Localment fins i tot poden ser en forma de tempesta i acompanyats de calamarsa. De cara a la jornada de demà començarem encara amb neu al Pirineu i vent en conjunt, però mica en mica el vent tendirà fluixant i a anar-se restringint a punts de les cotes altes del Pirineu, així com també la nevada al vessant nord del Pirineu anirà minvant i a la resta del país s'ha d'anar impulsant l'ambient assolellat. I això tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació de trànsit. Ara mateix força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només cal destacar alguns trams de retencions a la ronda de dalt en direcció al Nus de la Trinitat. Però quina és la situació també al transport públic? David de Toro, des del Transmet, bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de cara al proper diumenge 8 de març, advertir que la convocatòria de vaga general afectarà el transport públic. Informar que Rodalies de Catalunya oferirà el servei d'un diumenge en un 66% durant tota la jornada. Esteu també pendents dels diferents actes al carrer que afectaran el recorregut de nombroses línies de bus. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els primers pressupostos del govern de coalició tiren endavant gràcies al suport de Junts per Sabadell. El ple extraordinari celebrat aquest matí ha seguit el guió previst i els comptes, que ascendeixen als 226,6 milions d'euros, han estat aprovats per la mínima 14 vots a favor per 13 en contra. En aquest segon grup s'hi han de posar Esquerra, la Crida i Ciutadans. L'oposició critica que són unes xifres continuistes amb la feina del mandat anterior, mentre que el govern defensa que s'han trobat de mans lligades perquè el quadripartit va pressupostar per sobre de les possibilitats d'execució de l'Ajuntament. Apartat de la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, l'altre gran protagonista de la sessió, Karen, ha estat Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
La líder dels postconvergents assegura que ha pactat els pressupostos per responsabilitat i coherència, per deixar la seva empremta i fer caminar la ciutat. A canvi, els comptes inclouen la transformació de la Gran Via que Junts portava al programa electoral.
Perquè aquests pressupostos enfoquen la ciutat cap a la sostenibilitat i, sobretot, lògicament, perquè incorporen la nostra visió de ciutat al voltant de dues idees. Primer, impulsar una nova centralitat urbana que ha de pivotar en els 6 quilòmetres de la Gran Via, els prop d'11 quilòmetres del que hauria de ser el balcó del Ripoll, molt més enllà del tram de Covadonga que hem aprovat recentment, i dels 7 quilòmetres del parc fluvial i industrial del Ripoll.
L'altra proposta de Junts és la projecció de la ciutat a través de l'esport, la cultura i el turisme. A canvi de veure's els pressupostos, Ciuró ha aconseguit col·locar dos assessors de confiança en dos departaments. El missatge triomfalista de Ciuró ha estat contestat així per Gabriel Fernández, portaveu dels Republicans.
Vostè sap que soc catòlic, no? I molt cristià. I en la història es parla d'AC i DC. A Sabadell, quan vostè parla, em sembla que és això. Abans de Ciuró i després de Ciuró. Dóna la sensació que res havia abans i que per alguna manifestació divina apareix la màgia i la ciutat comença a andar i el mar s'obre i el poble hebreu pot caminar a partir de lo que fa la Lourdes Ciuró.
Esquerra també ha criticat que Morell hagi acabat pactant amb Junts, a qui qualificava de dreta catalana i amb qui es negava a negociar. A part d'Esquerra, la Crida i Ciutadans també han votat en contra dels pressupostos que consideren continuistes amb el mandat anterior. Anna Lara és regidora anticapitalista.
El reconec que una mica il·lusa, jo pensava que en enfrontar-se al pressupost veuríem quin és el seu projecte. I si bé hem presentat 4 titulars a premsa, el resultat és que al final hi ha 2 milions més i tret dels moviments ordenats per intervenció de l'Ajuntament, la distribució de despesa tampoc varia en excés quan parlem de les diferents àrees. De fet, tenim un pressupost que és més que continuista, acaba l'anterior i prou.
Pel que fa a Ciutadans, han considerat que els pressupostos demostren que l'actual govern vol viure durant 2 anys a rebut dels projectes heretats del mandat anterior. Tot i això, el regidor José Luis Fernández ha entrat també en el fons de les xifres.
Totalmente de acuerdo que este presupuesto marca las líneas del mandato, por eso nos empieza a preocupar, porque hay cosas que no son de tipo... A la señora Morey, totalmente de acuerdo. Este presupuesto deja sus áreas muy, muy bien dotadas económicamente, pero hay cosas que se han puesto como ejemplo que no podemos dejar pasar. Decir que en educación una subida un 2% es una gran subida cuando es todo personal y es la subida del sueldo del personal, pues la verdad, no.
El regidor taronja ha increpat Morell perquè la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, ha defensat les inversions a les seves àrees.
que aquests pressupostos ens asseguren igualment més recursos per a la prevenció de violències masclistes, per a la implementació de més punts liles i també per consolidar el servei d'atenció LGTBI, així com per millorar l'activitat de l'Espai Jove de Can Deu, garantint-ne l'obertura durant els 5 dies de la setmana.
El portaveu socialista Pol Gibert ha parat els peus a Esquerra i la Crida després que aquests hagin defensat els projectes del mandat anterior que s'executaran amb el nou govern.
La seva execució de pressupost d'inversions el darrer any va ser un 16%. Un 16% d'inversions. I un exemple molt gràfic. Van ser incapaços de reparar una font que no van trigar poques setmanes en reparar, que està aquí a la porta. Que a més ja va ser valorada la seva gestió. Vostè la pot seguir defensant i és el seu deure segurament, però la seva gestió va ser valorada fa un any a les urnes. La ciutadania va dir el que havia de dir. I el seu model de ciutat va ser valorat fa un any a les urnes. I van dir el que havien de dir.
Per acabar amb l'argument del govern, el PSC també ha considerat que els vots contraris als pressupostos demostren la intenció de bloquejar i l'estratègia partidista en dit de l'oposició.
Qui també s'ha volgut posicionar sobre els pressupostos és Joan Berlanga, membre dels Comuns. La seva formació en fa una lectura molt negativa i decebedora. Considera que els pressupostos viuen dels projectes del quadripartit i que el PSC col·loca els seus socis.
El que sembla és que compra els favors amb càrrecs, no? Primer amb un assessor d'una parella d'una tinent alcalde i ara doncs amb un col·laborador del partit que ha donat suport, no?, en aquest pressupost. Per tant, ens agradaria més sentir les idees que hi ha al darrere més que crear oficines o generar llocs de treball.
Berlanga també ha criticat les ordenances fiscals que considera de dretes, ja que pugen els impostos un 2% menys a les grans empreses, que es queden en un increment de l'1%.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Algunes de les empreses allotjades a Can Roqueta s'estan plantejant abandonar el polígon. Així ho ha traslladat el CIESC, gestor de l'espai, l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta, arran de la llarga llista de problemàtiques que arrossega la zona. Curses il·legals de cotxes i actes vandàlics de gran envergadura continus, combinats amb la falta d'enllumenat de Can Roqueta 2 per robatoris de cablejat, l'han convertit, Karen, en un polígon poc atractiu.
El director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torres, s'ha mostrat contundent a Ràdio Sabadell. Si no s'actua de forma immediata, les empreses es triaran altres polígons on allotjar-se, com Santiga o Polinyà. Està previst que s'incorporin millores en aquest polígon, però Torres lamenta que poden arribar tard. Mentrestant, estan pensant en alternatives.
Esperem que potser amb les càmeres pugui ser un element dissuasori, però és clar, les càmeres no estan previstes col·locar-les, crec, fins al juny. Vol dir que, bueno, de moment hem de veure què es pot fer. Nosaltres pensem que hi ha solucions, perquè, per exemple, posar algun element en el carrer per evitar doncs les carreres de cotxes, algun element d'aquests que van collats a terra, pues suposo que alguna cosa es podria fer. El polígon s'està plantejant contractar vigilància privada, almenys els caps de setmana, per suplir, diguem-ne, la no acció de qui hauria d'actuar, no?, que són els Mossos i la Policia Municipal, en aquest cas.
De moment, des del CIESC i l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta han convocat una reunió amb la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, i amb el cap de la Policia Municipal per abordar la situació del polígon. Així mateix, també reclamen una trobada amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra.
Encara sobre empreses, el clúster del packaging s'enfronta al repte de fer sostenibles els productes de la indústria dels envasos. El clúster, nascut a la ciutat fa 10 anys i amb una seu a Can Roqueta, precisament acabada d'estrenar, està impulsant proves pilot per fer possible aquesta transformació. Tot plegat amb vistes a la normativa que s'implantarà abans del 2030 i prohibirà tot envàs que no sigui reciclable o reutilitzable.
Ara mateix, envasos com els tetrabrics de llet no són reciclables, tampoc ho són les safates de plàstic per embalar aliments. El gran repte és buscar alternatives al plàstic, tot i que a hores d'ara és la millor opció. Des del clúster, que aglomera 85 de les 750 empreses catalanes del sector, ja estan fent proves pilot per trobar aquesta alternativa al plàstic. El clúster manager del clúster de packaging, Àlex Brossa, admet que a part de la sostenibilitat del material, cal tenir en compte altres elements.
Quan fem un envàs més sostenible, hem de mirar que no sigui més car, és a dir, que no s'incrementi el preu, i alhora que compleixi les mateixes propietats, perquè si ho féssim més sostenible, però fos més car, o bé tingués menys temps de vida útil, per tant, féssim malbaratament del menjar, no és una bona solució, no? I per tant, complir aquestes tres variables de sostenibilitat, cost i funcionalitat és important, i nosaltres doncs mirem de fer molts projectes pilot amb altres sectors, que si aquest primer cas d'ús funciona, després el podem fer escalable al conjunt del sector.
En la seva nova etapa a Sabadell, on ha tornat després d'anys a Terrassa, el clúster espera poder sumar les complicitats necessàries entre empreses i administracions per facilitar l'adaptació al futur.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
per al carrer que passessis se sentien telers. Havien puestos petitons, tenien un teler o dos, i era raro que anessis per Sabadell i no sentissis el soroll de xa-ta-ta-ta dels telers.
Que eren telers enormes. Jo amb 15 anys, que era una nena més aviat menudeta, pum, feien aquells telers.
Però un dia es veu que hi havia inspeccions per les fàbriques i l'encarregat va dir, és que si ens ve un inspector i veu que tenim una nena de 12 anys, potser ens la carregarem.
Així comença el documental Les heroïnes del tèxtil dels companys de Ràdio Sabadell, Helena Molist i Roser Benet. El reportatge narra la vida a les fàbriques tèxtils de la ciutat a través del testimoni de tres dones que hi van treballar, la Carme Folch, l'Assumpció Martínez i la Sílvia Circums. La producció audiovisual que l'emissora estrena coincidint amb la setmana del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ja està disponible a través del canal de YouTube de Ràdio Sabadell i Instagram TV. El documental se suma al reconeixement a totes aquelles dones que amb la seva feina incansable van fer de Sabadell la Manchester catalana. I parlem d'una altra dona pionera. Es tracta de Maria Teresa Duran, que va morir amb només 24 anys, però que és una de les sabadellenques rellevants de la història de la ciutat. Periodista i escriptora, va publicar una trentena d'articles en diversos diaris locals entre els anys 1931 i 1933, any de la seva mort. Va ser fundadora de l'entitat de dones més important de l'època i en els seus textos defensa el feminisme i els valors republicans. Es poden recuperar a l'Arxiu Històric de Sabadell. El Pere Gallifa ha preparat aquest petit reportatge amb el muntatge musical del Toni González.
Ai, senyora Pepeta.
Vostè, doña Tula, com estan?
Bé, i vostè?
I tu, mare, no pateix amb la mamà?
Sí, senyora.
Ai, quina bullícia.
Aquí a la Rambla ja està tant.
Soc una ferma entusiasta del vot femení que la República, amb gran gentilesa i sense quasi haver-li demanat, ens ha concedit. Car opino que aquests drets no poden fer altra cosa que millorar i elevar la nostra consciència i situar-nos al nivell que per naturalesa ens pertoca. Ara ens toca a nosaltres el demostrar que som mereixedores d'aquests drets atorgats i fer esvair aquest fantasma que ens rodeja encara avui, en ple segle XX, davant d'una majoria d'homes i, el que és pitjor, de moltes dones que creuen el nostre sexe incapacitat per altra feina que no sia la de l'art culinari.
Maria Teresa Duran va néixer a Sabadell l'11 de novembre de 1909, filla de Magdalena Nogués i Lincoln Duran, el fundador de la moderna sabateria Nogués. Tenia dos germans, un dels quals, amb el seu pare, va morir a l'exili. Va ser el seu progenitor qui la va introduir en el moviment republicà i qui li va permetre entrar en el món de la literatura i el periodisme. Ens ho explica l'historiador sabadellenc Arnau Berenguer.
El seu pare era membre del Círcul Republicà Federal i anava allà, i a la biblioteca sobretot, i allò que feia era acompanyar-lo. Que va aprendre ella mateixa, era autodidacta. I també anava a la biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, on va establir amistat amb Encarnació Ribas i Dolors Muñoz, que eren dos bibliotecàries.
Amb 22 anys comença a publicar els seus articles periodístics que la seva família va recollir sota el títol Tribut Pòstum, publicat el 20 de gener de 1934, un document que es pot trobar al fons Ricard Simó Bach de l'Arxiu Històric.
Durant la seva curta vida, va escriure entre 1931 i 1933 a diversos periòdics locals, el diari de Sabadell, el Poble, que estava vinculat a Esquerra, a la Ciutat també, i va morir molt jove. El que no he trobat és els motius de la mort, i després la seva família li va dedicar un tribut pòstum, on apareixen 30 articles de conferències que va anar, d'opinions que tenia polítiques, etc.
A part de la seva feina periodística, Duran va ser militant, republicana, feminista i pacifista.
Ella va ser una de les impulsores del front únic femení esquerrista, que era un... dintre Esquerra Republicana era una agrupació feminista, que Sabadell va ser la més gran, va arribar a tenir 215 associades, i va ser fundada el 31 de maig de 1932. De fet, en un article en parla del front únic. Aquest front únic el que pretenia més que res era, o sigui, allunyar les dones del discurs conservador de la Lliga, que estava fent una campanya també per atreure el vot femení, i intentava parlar del que havia aconseguit la República en aquest temps. Per exemple, els drets civils, el divorci, l'evolució de les institucions entre fills i nens i naturals, la llei de l'assegurança, la maternitat i la millora del sistema educatiu.
Duran va morir el 19 de setembre de 1933. Des de l'1 de desembre del 2006 hi ha un carrer que porta el seu nom a la Creu de Barberà.
Avui hi ha pobles com Alemanya i Itàlia, sobretot, que estan educant a la joventut a base d'idees bèl·liques i odis als consemblants. I això, naturalment, és el que s'hauria d'evitar. S'ha de treballar fermament per inculcar a les noves generacions el menyspreu i l'horror a aquestes gestes fratricides, aquest cúmul de barbaritats que representa una guerra.
Notícies migdia.
Temps ara per a la cultura, falta de 10 minuts per arribar al punt de les dues. Ja es pot trobar al mercat la novel·la El tigre i la duquessa del sabadellenc Jordi Soler Comas. Si us agraden els thrillers que fan salts endavant i endarrere en el temps, esteu d'enhorabona perquè la història està escrita precisament en aquest format. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. El novel·lista ha explicat al programa Al Matí com va iniciar-se la idea del llibre.
Va ser arran de conèixer la banda criminal dels Pink Panthers, no? Que vaig veure un reportatge a la tele i em va semblar espectacular el que explicaven, no? Uns tios que són capaços de... Bueno, hi ha un cas d'un que va entrar en una fira de joies a Cannes i es van portar 100 milions d'euros un home sol.
Aquests lladres són una de les línies que recorren l'argument a través de les seves 400 pàgines en forma de ziga-zaga.
Ja espero que us agradi la fruita, perquè tenim un préssec gegant a la ciutat. També rebrem visites musicals de Solsona, de l'Alguer i fins i tot dels Estats Units. I no us oblideu que diumenge és el Dia Internacional de les Dones, tot plegat a través de les propostes culturals.
Quan m'ignores telefònicament, m'agradaria ser el tronc d'un gran desmai.
El cantautor solsoní Roger Mas arriba aquest divendres a la Cava Urpí. Ho farà sol amb la seva guitarra, un format que li permetrà anar escollint les cançons en funció del moment i de la connexió del públic.
La comunicació amb el públic sempre hi és, però quan anem amb tot el grup, els músics, amb l'espectacle, doncs definit d'alguna manera, el marge de maniobra doncs és més petit. I quan vas sol, doncs pots canviar l'ordre de les cançons, pots canviar el tempo, pots interpretar de manera molt, molt, molt diferent cada cançó. I això és una cosa que és... que, bueno, per qui canta és molt divertit.
En la cita presentarà el seu últim disc per Nas. El títol vol inspirar el conjunt de poetes que s'agrupen en una època, aprofitant el gran gruix del seu repertori, que són poemes, sigui recitats o musicats. Poetes que poden anar, doncs, des d'un històric com Miquel Martí Pol fins a contemporanis com Amadeu Vidal, a qui Mas li ha musicat, per exemple, aquest desmai que escolteu. El concert íntim de Roger Mas serà a les 10 de la nit. Impactes Visuals us proposa l'exposició Caps, al seu local del carrer Sant Francesc. És obra d'un artista polifacètic que adapta la seva obra a diversos suports i tècniques. Xavi Valiente.
Les primeres boquilles les vaig començar a fer el 2016 i ha anat evolucionant. Primer era més dibuix, més... una cosa més pensada, més estructurada, i a mesura que passava el temps he anat treballant la taca, el color i l'atmosfera.
Hi trobareu un repàs de la seva obra. Varietat de temes, quotidianitat urbana, abstracció, automatisme i experimentació. El procés culmina amb el salt a la col·lecció de gran format. L'Estruc acull aquest dissabte l'obra Jo, dona, a Lili Elbe, l'última creació de l'artista Marta Carrasco, que vol homenatjar justament la vida de Lili Elbe, la primera persona coneguda en sotmetre's a una cirurgia de canvi de sexe. Carrasco, per cert, demana més conscienciació i respecte.
Ha dedicat a Lili Elbe, la primera persona valenta que va dir jo sóc una dona i lluitaré pel que sigui, contra qui sigui, en un moment i en uns dies que les estan matant, les dones transgènere les maten a Nord-Amèrica, a Rússia, al Brasil, a Colòmbia. És que les maten, les assassinen. Sí, per favor, a veure si pensem, agafem consciència tots, no? Uh-huh. I obrim les ments, sisplau, obrim les ments.
Carrasco creu que l'art ajuda a mostrar i explicar problemes invisibilitzats com aquest i afirma que les persones que vagin a veure l'obra s'emocionaran, ploraran, riuran i fins i tot obriran la ment. Serà dissabte a les 9 de la nit.
Mai a la vida no havia menjat una cosa tan bona. I això que t'ha estat els millors menjars de tot el món. He menjat molts plats estranys i exuberants fins aquest dia.
Dissabte i diumenge teniu sessió doble del Préssec Gegant de la Joventut de la Faràndula al Teatre del mateix nom, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
Forn i un punt de sal, quina delícia.
La Sala de la Roureda acull l'espectacle Rio de Luna, coreografia de la il·lusió de viure. Serà el diumenge a les 6 de la tarda.
De cop i volta...
Davide Casso presenta Costa Oest a Llevant, al Wall Gis. És aquest divendres a les 11 de la nit.
Però Déu meu, quina gana, i ens diu la...
Clàssics Usa per a Cobles farà el teatre principal, portant els nostres instruments, cançons mítiques del cinema. Aquest diumenge a les 6 de la tarda escoltareu el concert de la Cobla Simfònica Catalana amb la direcció de Gerard Pastor. Que no us passi com els de la cançó, que el que toca el tamborino ha perdut el flabiol.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I ara parlem del coronavirus perquè les pràctiques dels estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Hospital Taulí de Sabadell han quedat anul·lades fins a nou avís. Els estudiants afectats per aquestes restriccions realitzaran altres activitats docents complementàries com seminaris de casos clínics i pràctiques d'aula. Aquesta és l'última conseqüència directa de l'epidèmia a la nostra ciutat. I mentrestant, Madrid estudia restriccions a les residències d'avis després de la segona mort per coronavirus en un centre de dia. Ha estat un home de 76 anys que ha mort a Valdemoro, on hi ha un segon brot de coronavirus amb una vintena de casos i quatre persones ingressades a l'UCI.
A Espanya ja s'han superat els 350 casos, la gran majoria importats i 12 d'origen desconegut. La proporció és d'un cas de Covid-19 per cada 250.000 habitants. La comunitat més afectada és Madrid, on hi ha 137 casos actius. El Ministeri de Sanitat admet un increment superior a l'habitual, però diu que es produeixen dos nuclis ben identificats. La preocupació pel Covid-19 dels ministres de Sanitat de la Unió Europea per coordinar les actuacions contra l'epidèmia ja suma 5.600 casos a Europa i 160 morts.
La contraportada.
Quan estigui ripco, vull que facin festa, vull que veguin fort, fins que passi la tempesta, els mals dies, dit al mig per la finestra, ens movem junts com una orquestra.
El grup sabadellenc 30 UFAM acaba de publicar el seu nou disc que es titula Balalla volum 1 i ja es troba disponible a les plataformes digitals. El disc complet arriba després que fa unes setmanes els 6 components de la banda avancessin al senzill titulat Te Gusto.
Yo sé que te gusto cuando bailamos juntos. Sé que eso te encanta, por eso que tú repites. Tú te haces la dura, pero al final siempre vuelves. Los recuerdos juntos se quedaron en la mente. Sé que yo te gusto cuando bailamos juntos. Y sé que eso te encanta, por
eso que tú repites. Els 30 UFAM s'han convertit en tot un fenomen de la música urbana gràcies a la publicació del seu primer disc. Entre els seus referents hi ha Drake, Frank Ocean o Bad Bunny, entre altres. El grup ha sabut crear un estil propi que barreja el trap, el dancehall, el funk o el rhythm and blues, fent servir el castellà, el català o l'anglès. Doncs amb la publicació del disc Balallat volum 1, el grup local es prepara per iniciar una nova gira. Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les vies de so i el Pol Prats a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Adriana Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.